Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 10 de març. L'equip del Penedès en xarxa hi serem des d'ara i fins les 12, repartits per Sant Jaume dels Domenys, Olèrdola, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès. Des de les nostres respectives emissores us acompanyarem tot fent Penedès en xarxa, tot acostant-vos al Penedès al llarg d'aquest matí de dimarts. I en nom de tots, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Marc Pujol, que s'ocuparà de les vies tècniques i la tria musical, juntament amb l'Àlex Santamaria, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un matí de dimarts que comença sempre amb el Marc Paredes, que no falla mai a la seva cita per explicar-nos la meteo d'aquests primers dies de la setmana. Tot seguit, Talent i Més, a càrrec de la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení, sempre amb una convidada i donant veu a una dona del passat, perquè les dones són les protagonistes d'aquesta secció. A 9:45, primera cita amb l'actualitat. El flaix informatiu. Ens actualitzem, ens posem al dia, sabem com arrenca aquest dimarts 10 i seguim. Després d'aquest primer flash, el tema de la setmana que avui dediquem a la obesitat. Volem presentar-vos veus que ens ajudin a prendre consciència d'aquesta problemàtica, d'aquesta malaltia i també conèixer un testimoni. Començarem justament amb el testimoni, un company de Ràdio Vilafranca, el cronista casteller Pep Ribas, i tot seguit escoltarem la psicòloga Luz Ramírez. Seran els dos primers testimonis. A les 10 farem una pausa, escoltarem el butlletí de notícies i reprenem aquest tema de la setmana amb una dietista nutricionista, l'Anna Carrasco, i amb l'infermera de l'equip del CAP de Sant Sadurní, la Mariluz López. A 10:45 de nou ens posem al dia. Descobrim com va avançant aquest matí de dimarts a les nostres dues comarques, el segon flash d'aquest matí. Després d'aquest segon flash, seiem al pupitre, aprenem amb la mestra de mestres Carme Ortoll, que avui vol posar èmfasi en la importància del moviment i de l'exercici físic en l'educació d'infants i adolescents. Obrirem la tercera i última hora, a les 11 i pocs minuts, amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà actualitat, hi haurà concurs, regalarem un llibre infantil i també aprendrem terminologia feminista. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Darrers 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques avui. I tornant d'aquest darrer flash, pantalles amb Carles Gala i una fake news per tancar aquest matí de dimarts, 10 de març, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Saludem el Marc Paredes, que ens explicarà com serà la meteo d'aquests primers dies de la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Mantenim aquesta inseguretat, aquest temps inestable, malgrat el sol, doncs sí que avui tendirà a lluir, però encara, com deia, mantenint aquestes restes d'inestabilitat, situacions típiques de primavera, matins estables, marcats per el domini del sol, i les tardes amb aquestes precipitacions, però avui creiem que seran molt més aïllades, molt més puntuals, però sí que de manera, doncs, anecdòtica podrien caure amb certa intensitat. Això s'acabarà demà, les temperatures pujaran una miqueta més, de fet, arribarà l'anticicló, per tant, dia marcat per al sol, això serà demà i també dijous, i aquesta situació estable s'allargarà fins a les portes del cap de setmana, quan podríem tornar a tenir un petit canvi de temps. Ara ho comentarem. De moment, les temperatures que seran molt suaus, entorn a aquests 15, 16, 17 graus les més altes, demà voldran pujar encara una miqueta més, i a partir del cap de setmana haurem d'estar pendents. Els mapes del temps no s'acaben de posar d'acord, però tot fa pensar que podria tornar a l'hivern, amb una baixada, ja veurem si notable o suau, de la temperatura, i fins i tot amb més precipitacions. Aquest anticicló durarà 3-4 dies, però a partir del cap de setmana, amb mapes en mà d'avui, doncs tornarien les precipitacions, acompanyat del fred. Veurem com s'acaba configurant tot plegat i també on acaba situant-se la cota de neu, perquè podria ser ja l'última oportunitat d'aquest hivern i ja la primavera, que comença a treure el nas. De fet, ja estem veient molts ametllers, cirerers, presseguers que comencen a florir, i aquestes situacions que tindrem de cara avui i demà, a matins estables i de tardes embruixats, doncs són situacions típiques de primavera, una primavera que encara li queden un parell de setmanes perquè arribi. Hem entrat a la primavera meteorològica, però a l'astronòmica fins pels vols del 20 de març, que no hi entrarem oficialment. De moment, això és tot, i de cara a divendres perfilarem la previsió exacta del cap de setmana.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Si poseu-vos per sentir la Susana. Les dones són les protagonistes a Talent i Més, aquesta secció mensual que us oferim al Penedès en xarxa gràcies a l'associació empresarial Talent Femení. Avui són moltes dones les que ens acompanyen. Aquí a l'estudi, la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. Bon dia.
Molt bon dia.
També la convidada, que encara no la saludarem, d'aquí uns instants desvelem qui és, i a l'altra banda de la línia telefònica, la presidenta de Talent Femení, la Susana Villagrassa. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Què tal? Bon dia a tothom.
Bon dia.
Nosaltres bé, tu millor, perquè has tornat de creuer, no?
Sí, sí, acabem d'arribar del creuer de Dones Imparables, la segona edició, i bueno, és ben veritat que tinc de dir que amb molta il·lusió, amb molts, aportem una motxilla plena d'experiències, d'activitats que ens han donat empoderament i ens han fet créixer molt, i ha sigut una setmana molt densa, molt densa.
Quina edició era del creuer, Susana?
La segona
edició.
Sí, sí, sí. El primer any van fer 4 dies i aquest any en vam fer 6. I, evidentment, ha hagut pues, moltes activitats amb moltes dones potents. Ha vingut gent de tota Espanya. Les ponents venien del nord, de la Corunya, de Sant Sebastià, de Santander. I, bueno, i evidentment, ha hagut una sinergia molt bona amb dones molt, molt potents, molt líders, amb moltes idees, amb molts coneixements molt innovadors amb el món digital i amb el benestar de les dones, mirant des de dintre i des de fora, i bueno, ha sigut molt enriquidor.
Éreu un grup nombrós?
Sí, 52 persones. 52 dones, bueno, amb un creuer que és dels més nous, que té la naviera Costa Cruceros. Aquesta activitat ha sigut organitzada per Advance Events, una de les nostres sòcies, la Raquel Romero i la Marta de Armas, que elles munten aquests creuers temàtics, i, bueno, i van tindre la idea de fer les dones imparables i bueno, ja parlem del tercer. És a dir, que l'any que ve en farem una altra.
Sí, amb ganes d'aquesta tercera edició.
Sí, perquè crec que bueno, el primer és com molt de, bueno, de prova, no? Que també va sortir molt bé, però aquest any s'ha consolidat i evidentment pues, bueno, la sinergia ha sigut molt bona i el tercer encara serà millor.
I tant que sí.
I, bueno, a això veure sempre. Si podem sortir del Mediterrani i anem a Santo Domingo, no?
Ambicioses. Molt bé.
Al Caribe. Molt bé. No, no. Molt entusiasmades. Jo crec que és una activitat molt bona per les dones empresàries, a part d'aquesta desconnexió, perquè a alta mar els mòbils no van. I, evidentment, les dones empresàries queden com una miqueta desconnectades, no?, fins que arriben a terra. I això va molt bé. I, a part, pues, bueno, aquesta... Bueno, aquesta sinergia, aquesta compartir molts moments, les festes temàtiques, el dinar, l'esmorzar, tot és un networking constant i, evidentment, hi ha aquesta suma de dones diferents, però que hi ha algú que ens uneix, que és el lideratge, i això pues, és molt recomanable. A part, tornes com a nova, no? A part de sense veu, com jo, no? He tornat sense veu. I també vam tindre el privilegi de fer el Parlament pel Dia de la Dona a l'arribada de Barcelona, a dalt del vaixell. I, bueno, jo crec que ens hem emportat molt bona sinergia.
Doncs gràcies per comentar-nos l'experiència i fins ben aviat, Susana. Cuida't.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
I us saludo en totes dues.
Adéu. Gràcies. Adéu, Susana.
Adéu.
Dèiem que seríem unes quantes dones, n'hem presentat, hem pogut parlar amb un parell. Tenim una dona del passat, que sempre guardem pel final, i una dona d'avui, que és la convidada i que es presenta, la Montse Balada.
Doncs encantadíssimes. Les que s'han quedat a terra, hem quedat en terra i hem lluït amb aquest creuer que tan ben s'han explicat, doncs també hem fet aquesta feina. I avui tenim el gust i el goig de tornar a tenir, perquè ja ha passat alguna vegada per aquí, la Núria Camps. La Núria Camps, que és consultora. A mi m'ha passat avui un paperet i m'ha dit, presenta'm així, consultora de sostenibilitat social corporativa. Núria?
Sí, molt bon
així?
Dia.
Bon dia, benvinguda.
I de fet ja la coneixem, ella ens donarà consells i ella és una gran estratega i consellera.
Ens has d'explicar una miqueta aquesta definició, aquesta presentació. No és un ofici habitual que sentim massa.
No, no gaire. Quan parlem de sostenibilitat, el primer que ens ve al cap és medi ambient, veritat? És el que ens ve...
Immediatament, sí, sí.
Però quan parlem de la sostenibilitat corporativa i incorporem la part aquesta social, el que ens trobem és que estem en un moment en què les empreses necessiten fer canvis, perquè a nivell social doncs, hi ha dificultats per trobar les persones per fer la feina, hi han dificultats perquè aquestes persones es quedin, per consolidar aquestes plantilles, i si incorporem aquesta mirada de sostenibilitat de les persones, doncs és quan les empreses poden ser més competitives. O sigui, no són rendibles només econòmicament, sinó que aquesta mirada de justícia, de responsabilitat amb les persones i amb el medi ambient, fa que estiguin més preparades pels reptes del present, que ja no són els del futur, són els del present.
L'impacte en el negoci de poder estar preparades així, d'aquesta manera, què és?
Doncs, bàsicament, el que t'he comentat. O sigui, al final, si treballes des d'aquesta mirada, et trobes amb equips, amb persones més compromeses, amb persones que estan més anys amb tu, i a més és una demanda de les persones, és una demanda dels clients i dels inversors. I dels clients estic parlant dels clients... els del carrer, per dir-ho d'una manera. Tots estem buscant ja no només preus, sinó que ens interessa comprar productes que siguin ecològics, productes que s'hagin tractat de manera justa amb les persones que els han fabricat, i també dels clients corporatius. Les empreses grans tenen uns requisits legals que fa que et demanin això, no? Aquesta setmana, de fet, avui he de parlar amb un client que el seu client, empresa gran, li ha demanat doncs, que ja tot això ja no sigui només una declaració d'intencions, sinó que ho entri en una plataforma i expliqui tot el que fa amb la plantilla, tot el que fa amb el medi ambient, tot el que fa a nivell de justícia, de comerç just, etc. I ens ho estan demanant. Per tant, ens hem d'anar incorporant en això.
Perquè... Hi ha alguna directiva europea que ho demani? És que em sobta això de que el client li demani, el client gran en el més petit...
Quasi podria dir que milers de
normatives. Clar, és que així de mutu propi em costa, la veritat.
Sí, mira, hi ha directives de CO2, o sigui, quan les empreses grans han de calcular el seu impacte del CO2. I això el que fa és que primer calculen l'impacte directe, que és el que ells generen, però després han de calcular també els impactes indirectes. Per exemple, una empresa de transports ha de calcular el seu CO2 perquè el client li està dient a dins de la meva cadena de producció, de subministre, que és com se'n diu, hi ha una part que és el transport i, per tant, és un impacte de CO2 indirecte. Llavors, com que no és meu, li he de demanar a la meva empresa client, a la meva empresa proveïdora, que ho calculi i em doni aquesta informació. I aquí estem parlant de medi ambient, però hi ha moltes altres directives que també ens ho estan demanant perquè les empreses grans necessiten tenir aquesta sostenibilitat corporativa incorporada, no? Necessiten assegurar els drets humans, el treball infantil, necessiten assegurar tota una sèrie de coses, la igualtat de gènere. Tot això ja no només els estan demanant per ells, sinó que aquest impacte vagi més enllà. I llavors les empreses que no són tan grans, que són les que potser ens estan escoltant
ara
mateix...
Les pimes, potser?
Exacte. Que al final som la majoria d'empreses del territori, també ens hem de posar les piles en aquest tema.
I abans era com una mica més alternatiu a les polítiques per igualtat de gènere. Estan més construïdes? Estan més assequibles? Podem anar a un patró i dir, mira... Això és el que instal·larem? O és més emocional i més de lluita, com ho fèiem?
No, o sigui, hi ha tota una sèrie de patrons. Les empreses una mica més grans necessiten tenir el que se'n diu plans d'igualtat, que analitzen tots els seus processos, vale? Sobretot els processos relacionats amb les persones, selecció, promoció, etc. Això ho necessiten les empreses a partir de 50 persones, que ja són empreses una mica més grans. Però què ens passa amb les petites? Primera, que la llei també ens diu que algunes mesures hem d'implantar, i segona, que hi ha algunes mesures que si les mirem des del punt de vista estratègic de l'empresa, realment ens poden ajudar. I et poso un exemple. En el món de la construcció, fins fa 4 dies tothom treballava fins a les 8 del vespre. Ara hi ha moltíssimes empreses que estan compactant la jornada i treballen fins a les 3 o fins a les 4, poder fan una tarda, i s'està implantant com a patró per tothom. Per què? Perquè realment... no aporta molt més quedar-te fins tan tard i el que sí que fa és que les persones que tens a l'equip estiguin més contentes perquè tenen, al compactar-ho tot, tenen més temps lliure, tens menys rotació i pots donar el mateix servei simplement als clients que t'han d'acostumar. I és un procés de 6 mesos, no més.
Jo vull recordar, que no sé si va ser la darrera vegada que la vam entrevistar, que va ser que vas comentar que el problema de molt de l'empresa era la volatilitat del seu personal, no? I que necessitem una plantilla
consolidada i compromesa.
Exacte.
Exacte, sí. És que jo et diria que el 90% de les meves empreses tenen ara mateix com un dels riscos analitzats el personal, perquè no trobem persones compromeses, no trobem persones preparades i no trobem persones directament. O sigui, ens costa el atreure el talent i el consolidar el talent. I com ho podem fer també des d'aquesta mirada de gènere? Doncs encara que hi hagi una professió que teòricament és una professió sempre de dones o sempre d'homes, hi ha maneres. Si escrivim les ofertes de feina des d'un perfil que puguis ser atractiu pels dos gèneres, si ens n'anem a les escoles i expliquem el que nosaltres fem i com pot ser atractiu per tothom. I us poso un exemple d'un institut que fa un parell d'anys va fer una prova pilot, no sé si la continuen, estava a les Terres de l'Ebre. El seu cicle de formació per fer de paleta, de construcció, incorpora una part molt important de disseny d'interiors. En el moment en el que li van donar més volada, més publicitat, per dir una manera, d'aquesta part, van passar de tenir un 95% d'homes a tenir 50-50. I els estudis eren els mateixos. Doncs això també ho podem fer des de les empreses, no?
Això sembla tunejar. O greenwashing una miqueta, no?
No, més que greenwashing és, i és una de les tècniques que utilitzem quan incorporem la perspectiva de gènere, és explicar que allò és apte per tothom. Ens passa també en serveis de jardineria, per exemple, que són serveis molt masculinitzats, però en canvi és un dels hobbies molt feminitzat, la jardineria. Per què no expliquem que hi ha una part de paisatgisme, de disseny, i hi ha una part de cuidar les plantes i tot això, que potser atraurem persones que a priori pensen que aquella feina no és per ells, o per elles, en concret, i després estaran gaudint de la seva feina. I això ens farà que tinguem les plantilles doncs, més, com dèiem, més consolidades.
Núria, en un minutet, perquè ens queda poc temps, com comencem amb la sostenibilitat corporativa si som una petita, mitjana empresa? Per on comencem? Com?
Bueno, em sap greu, però ara faré un moment de publicitat contractant-me. Per què? Perquè analitzarem com treballes tu. És importantíssim saber com treballes tu. Jo no et puc incorporar, com deia la Montse, un patró. Com treballes tu? Què podem millorar i a vegades petites millores fan canvis molt grans. Després ja costarà més, però les primeres són molt senzilles.
I quant a inversió?
A vegades és un estalvi. A vegades és un estalvi. No és un estalvi immediat, però contractar algú de nou i ensenyar algú de nou és caríssim. O no tenir una bona política de despesa elèctrica és caríssim. Al principi pot ser un estalvi, després, evidentment, sí que pot ser que hi hagin inversions importants a tenir en compte.
Podeu descobrir aquest món de la consultoria de sostenibilitat corporativa a lanuriacamps.com. Moltes gràcies per haver tornat.
Moltíssimes gràcies a tu.
Acabem aquest Talent i Més amb Les dones parlen a través de la veu de la Montse Balada.
Aquesta temporada, a l'espai Les dones parlen, parlem de pirates. De dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. A una època en què el món pertanyia als homes i la mar era territori d'uns pocs escollits, Mary Read va irrompre com una tempesta. Nascuda a Anglaterra cap al 1685, va créixer disfressada de noi per ajudar la seva mare a sobreviure. Però aquell engany esdevindria la seva llibertat. Com a home, va combatre com a soldat i es va embarcar en vaixells de guerra, fins que un dia el destí la va fer creuar amb la pirateria. Capturada per un vaixell pirata al Carib, Mary no només s'hi va unir, i va destacar. Al costat de l'infame pirata Calico Jack i la intrèpida Anne Bonny, Mary va sembrar el pànic als mars del Carib. Va participar en assalts temeraris a vaixells comercials, combatent sense por, sovint disfressada d'home, però també com a dona, quan volia deixar clar qui era. Diuen que en una ocasió, enmig d'un abordatge, va desafiar un company covard a duel, només per demostrar que el valor no té gènere. Quan el seu vaixell va ser capturat el 1720, la majoria dels homes es van amagar sota coberta. Mary i Anne, en canvi, van lluitar fins l'últim moment, espasa en mà. Capturades i condemnades a mort, van evitar la forca declarant-se embarassades. Mary va morir poc després a la presó, però la seva llegenda va creuar els segles. Mary Read no va ser només una pirata, va ser una heroïna inesperada, una dona que es va guanyar la llibertat lluitant i que encara avui desafia les nostres idees sobre el coratge i la identitat. Mary Read, les dones parlen.
I aquesta és la dona que ens faltava descobrir, aquesta pirata a la qual ressuscita d'alguna manera i dona vida i porta els nostres temps sempre a la Montse Balada. Moltes gràcies, Montse.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana.
Bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 fem un repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les obres del carrer Santa Magdalena a Vilafranca estaran enllestides a l'abril i les millores seguiran al carrer Baldomer Lostau. En el marc de l'alcaldia de proximitat al barri de les Clotes, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha comparegut aquest dilluns al carrer Santa Magdalena, a la Cruïlla, amb el carrer Baldomer Lostau, per posar en valor les obres de reurbanització fetes en aquest punt, que han de finalitzar el proper mes d'abril i que han permès renovar la xarxa d'abastament d'aigua i de sanejament, reurbanitzar el carrer amb plataforma única, incloent també un tram del carrer Bonaire i el primer tram més estret del carrer Baldomer Lostau. Les obres tindran continuïtat amb la propera ampliació en dos trams de voreres al carrer Baldomer Lostau, així com la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en aquest tram. Calafell participa a la fira ITB Berlín buscant obrir nous mercats turístics. L'Ajuntament de Calafell ha participat a ITB Berlín 2026 amb l'objectiu de reforçar el posicionament internacional del municipi dins els mercats turístics europeu i global. Considerada la fira professional de referència a escala mundial, ITB Berlín constitueix un espai estratègic per a l'intercanvi de coneixement, la generació d'oportunitats i l'establiment de contactes institucionals i comercials. En aquest marc, la delegació de Calafell desenvolupa una agenda de treball orientada a reforçar aliances, obrir noves vies de col·laboració i analitzar l'evolució del mercat turístic internacional. Amb aquesta participació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb el sector turístic local i referma una aposta decidida per la projecció internacional, la desestacionalització i la consolidació d'un model turístic sostenible que garanteixi oportunitats, dinamisme econòmic i futur per a Calafell. Anem ara cap a les Cabanyes, que segueix commemorant el 8M. Motiu del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de les Cabanyes, a través de la Regidoria d'Igualtat, ha impulsat un programa d'actes sota el lema Actitud Feminista, fent possible la igualtat. Després de les activitats fetes aquest cap de setmana, les propostes continuen aquests dies. La propera serà el cicle Mares, el divendres. És un espai de reflexió sobre la maternitat que se celebrarà a les 7 de la tarda a la rectoria de Sant Valentí. El mateix dia, a 8:15, el camp de futbol municipal acollirà el partit de futbol femení entre les Cabanyes i Sant Llorenç d'Hortons, reforçant la visibilització de l'esport femení. Paral·lelament, es podrà visitar l'exposició Dones Cabanyenques, oberta coincidint amb el cicle Mares i la visita teatralitzada a la rectoria de Sant Valentí. El programa del 8M també inclou un cicle de xerrades educatives per a famílies en col·laboració amb l'escola La Cabana, que tindrà lloc a 6:15 de la tarda. Aquest dimecres la xerrada serà la tecnologia, com, quan i quina utilitzar. Per assistir-hi cal inscripció prèvia i hi haurà servei d'acollida. I acabem explicant-vos que l'Eix Esteller posa punt final a 19 temporades al Noia Freixenet. El capità del Noia Freixenet, l'Eix Esteller, ha anunciat que es retirarà com a jugador d'hoquei patins al final d'aquesta temporada, posant punt final a 19 temporades defensant la samarreta negra i vermella del primer equip. Esteller ha estat un símbol de fidelitat al club, sent l'únic equip que ha vestit al llarg de la seva trajectòria com a jugador. L'anunci arriba una setmana abans que Esteller disputi la seva última Copa del Rei com a jugador a l'Olímpic de l'Ateneu, pavelló que ha estat la seva casa gairebé 30 anys, després d'haver començat la seva carrera a Gelida amb només 3 anys. Amb la seva retirada, el Noia Freixenet acomiadarà un dels capitans més representatius de la seva història recent, un jugador que ha personificat durant gairebé 2 dècades l'ADN Noia i que deixa una empremta profunda en la memòria de l'afició cabista.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El 4 de març es commemorava el Dia Mundial contra l'Obesitat, una jornada que pretén conscienciar la població dels efectes perjudicials que el sobrepès i l'obesitat produeixen en la salut de les persones. Des del Penedès en Xarxa ens hi afegim i avui la secció El tema de la setmana la dediquem a presentar-vos veus que ens ajudin a prendre consciència d'aquesta problemàtica i, en funció de cada cas, a fer-hi front, amb l'ànim d'oferir recomanacions que puguin ser útils. Durant els propers minuts comptarem amb un testimoni i amb consells professionals des de diversos àmbits de la salut. La primera veu, un testimoni en aquest cas, el tenim a Ràdio Vilafranca. No tothom està disposat a parlar d'obesitat en primera persona i li agraïm molt al company Pep Ribas, el cronista casteller de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, que hagi acceptat. Pep, bon dia.
Bon dia.
Ets la veu dels castells a Ràdio Vilafranca i a Penedès Televisió des de fa més de 25 anys, però avui t'hem demanat que ens parlis de tu, de la malaltia de l'obesitat que paties i de l'operació de reducció d'estómac a la qual et vas sotmetre. Quants anys fa que et vas operar?
Doncs ara exactament va ser el 2007, per tant, gairebé al voltant dels 19 anys.
Abans de parlar de l'operació i del després d'aquests anys que han vingut, explica'ns com arribes a plantejar-te aquesta opció, la de l'operació, què havies fet abans, com ho havies viscut, per què arribes aquí, en aquest punt?
Bueno, qui em coneix de fa molts anys sap que jo era una persona, soc una persona molt gran, jo faig 1,92 m, soc una persona de cos bastant gran, imposo una mica, per dir-ho d'una manera, i bueno, va haver un moment, a finals dels anys, bueno, a mitjans dels anys 2000, que vaig engreixar molt. Ja vaig haver engreixat abans, de cop vaig tenir un accident de moto l'any 99, això va provocar també una baixada d'activitat, que em va provocar també, bueno, pues, no donar-me compte de que anava engreixant, fins que va arribar un punt el 2006 que vaig arribar als 205 quilos de pes. A 1,92 m, 205 quilos, imagina't, no? És a dir, vaig plantejar-me una mica el futur en el fet que, bueno, que els meus genolls, els meus turmells, en poc temps patirien força, sobretot el turmell, que estava més afectat pel tema de l'accident de la moto, i doncs vaig decidir doncs, que havia de prendre mesures, i la mesura principal va ser anar cap a Bellvitge, que és el que tenim més a prop, i començar doncs, el tractament de veure com, què podíem fer, no?
Proposen, abans d'abordar l'operació, dietes, exercici, o aneu, bueno, directes a la intervenció?
No, anem directes al tema de... Bueno, vaig agafar un doctor a Bellvitge, que ara ja jubilat, que em va dir, escolta'm, jo aniria per aquí, crec que és més fàcil, estem començant a fer tècniques noves, o sigui, ja no obrim la panxa de banda a banda, sinó que ja ho fem amb la laparoscòpia, jo crec que podria anar bé, però abans, primer, perdre algú de pes, perquè fins a cert pes és un risc important, has de també agafar el tema mentalitat, sinó el psicòleg de Bellvitge, que ell també autoritzi el tema de l'operació, i a partir d'aquí comencem a treballar, i així es vam posar a l'acte.
Què prima quan prens aquesta decisió d'anar a Bellvitge i exposar el cas? El component estètic, els problemes de salut, l'emocional...
Emocional no, perquè jo tenia parella en aquell moment, una parella que li agradava tal com era, i sí, és cert que aquesta operació em va costar la separació de la meva parella, això també cal dir-ho, però vaja, per mi va ser molt important el tema pensament de futur, no? És a dir, fins quan podria aguantar, primer si guanyaria més pes, si seria capaç d'aguantar-lo, si seria capaç de perdre. Jo anava per trobar una solució intermitja, però em va venir de cop la solució, diguem, més gran, i vaig tirar pel dret i vaig pensar més en el meu futur, no? Que no pas en el moment.
Deies que vas estar acompanyat per un assessorament psicològic, que és el que et demanen, has de ser fort, ho has de tenir clar, que et demanen per fer aquest pas, sí, que és molt important.
Sobretot el tema aquest, primer de tot, vas a la part dietètica, no? La que et permet perdre pes, no? És a dir, durant un temps doncs, et donen una dieta especial, també els últims temps abans de l'operació doncs, estàs vivint a base d'uns energètics, d'uns polvos, no? Que et fan sobreviure com pots per perdre molt de pes en poc temps, i també mentalment, perquè clar, l'operació hem de creure que l'operació t'ajuda a perdre pes, perquè et redueixen l'estómac, tens l'estómac més petit, per tant, pots menjar menys, però no et canvien el què has de menjar i com has de menjar, no? És a dir, amb aquests 19 anys jo he guanyat pes, també, és a dir, també l'he guanyat voluntàriament, perquè el meu estómac també comença a ser més gran, és a dir, dels primers anys ara, el meu estómac rep molta més quantitat de menjar que no al principi, i això també mentalment has de ser capaç de fer un seguit de coses que ja siguin per la teva vida. Jo, per exemple, l'exemple més clar, és a dir, jo abans d'operar-me era capaç d'en un sol dia de prendre fins a 2 litres de Coca-Cola.
Eres addicte a la Coca-Cola?
Addicte a la Coca-Cola, jo prenia...
Hi ha molta gent, eh?
Com mínim, venia 2 litres de Coca-Cola diaris. Mínim.
Uf.
I, evidentment, abans d'operar-me, la Coca-Cola s'acaba, i ara, per exemple, fa molts anys que no m'he pres una Coca-Cola.
I la trobes a faltar?
Potser m'he pres una algun cop, en algun lloc que la tenien i que només tenien allò, i que me l'he pres, igual que em podia prendre una cosa, però coses amb gas, o sigui, tot el que són els derivats de la Coca-Cola i altres begudes, no n'he pres. Diré que, a mi, ara estem amb l'Aquarius i amb coses d'aquestes, coses que no tenen gas, perquè el gas, evidentment, el que fan és omplir-te molt ràpidament.
Hi ha un abans i un després de l'operació a la teva vida?
Home, clar, i un abans i un després total. Primer perquè ja entres... Jo ja vaig entrar a quiròfan havent perdut, de cop, en molt poc temps, gairebé 25 quilos.
Uau.
Va ser molt fort, perquè, clar, va ser una època que va atacar superdur. Després de l'operació vaig perdre ràpidament també molt de pes i vaig arribar al meu pes mínim, crec que han estat 117 quilos. Clar, jo també soc una persona molt gran. Menys, és difícil. Soc una persona de constitució molt forta, tinc les cames molt grosses, tinc un cos bastant gros. Vaig arribar a 116 quilos, però aquí va haver un problema important per mi, que se'm veia com molt malalt. No sé si m'explico. Jo soc una persona també molt blanca de pell i se'm veia com cara malalt. I tothom em preguntava, que estàs malalt? Què et passa, algú? Què tal? O sigui, la gent que no em coneixia, sí, se'n deien, tu estàs malalt? Què et passa, algú? Et feia cara de malalt, no? Uh-huh. I no m'agradava.
I vas decidir que podies donar-te, bueno, un marge.
Exacte, vaig donar-me un marge. És a dir, també és cert que el metge em va dir, ara faràs una baixada importantíssima, hi haurà un repunt que guanyaràs pes, quan el teu estómac comenci també una mica, doncs, a acceptar tot el que... Si és cert que els primers mesos, doncs, estàs a base de menjars triturats, de menjars suaus, mica en mica m'entrem més menjar. Si és cert que ara la tècnica és la mateixa, però molt més avançada i molt més fàcil, fa 19 anys no era tan fàcil aquesta tècnica, s'havia d'anar molt de compte. Si és cert que, per exemple, jo haig de prendre vitamines de per vida cada dia pels nutrients que el meu estómac no agafa amb aquest estómac reduït, però sí, és cert que jo ara puc menjar un plat tranquil·lament i un cafè sense problemes, però sí, és cert que jo he vomitat moltes vegades per excés i bueno, ja he après també una mica que els excessos no són bons i que si menjo més del compte, encara que tingui molta gana, acabo pagant-ho doncs, amb molt malestar i acabant vomitant el que realment no m'hi cap més del que jo havia d'haver menjat. No? I com deia, el que vaig fer en aquesta època, quan va haver la baixada, va haver aquest repunt, vaig començar a trobar-me millor i vaig decidir intentar arribar a un pes al qual jo continuo sent més o menys com el que era, o sigui, grassonet i tal, amb la cara i tal, doncs em fes justícia al que a mi m'agrada. I no a mi no m'ha importat mai ser gras o prim, no és una cosa que mentalment m'hagi afectat en absolut, perquè no he tingut mai bullying a escola, he estat una persona molt extrovertida i, per tant, malgrat estar gras, a mi mai ningú m'ha fet bullying. I volia guanyar una mica de pes i ara mateix estic, crec que al voltant dels 127 quilos aproximadament.
Què aconselles a qui pateixi d'obesitat, a qui tingui aquesta malaltia? Entenc que tu no t'arrepenteixes d'haver passat pel quiròfan, estàs satisfet?
Absolut, sí. Jo, primer de tot, que pensin en el futur, és a dir, quan puges escales, quan baixes escales, quan has de fer alguna caminada en pujada o en baixada, valorar, sobretot, el que et trobaràs aquí un temps. I segona, que vagin als professionals del servei públic. O sigui, Bellvitge, per exemple, és un hospital excel·lent per aquest tipus de qüestions. Posar-se en mans dels professionals de Bellvitge, per exemple, dietista, psicòleg i els metges, en poc temps et garanteixen el futur de la teva vida. No? Jo crec que és important. Si és cert que no tots són aptes per operar-se, si una persona que sigui una mica grassa no es podria operar, si no s'està pensat per gent amb obesitat mòrbida important, com era el meu cas en aquell moment. No?
La teva relació amb el menjar, amb els refrescos, com és ara?
Bueno, ara tot és diferent. És a dir, abans eren capaç de... Bueno, ara, per exemple, jo quan vaig a dinar fora de casa, això dels menús de dos plats i postre, jo no. Jo sóc un plat i el cafè. Si ni tan sols el postre, algun dia sí que prenc algun postre, però prenc un plat. No prenc begudes ensucrades. Sí, sóc molt addicte al cafè, que és un problema. Estar tinc intentant, per exemple, treure una mica de sucre al cafè, però és el substitut de la Coca-Cola, per dir-ho d'alguna manera. No, però realment sí, canvia molt. Sí, mentalment has de tenir clar que has de menjar 5 cops al dia, menjar quants menys greixos millor, quants menys dolços millor, i encara que t'ho pots permetre, evidentment, de tant en tant ho pots permetre, però ja et dic, amb aquests 19 anys, pràcticament he anat mantenint la línia, amb baixades i pujades, però no he tornat, per exemple, a guanyar els 200 quilos que tenia fa uns quants anys. No?
I com estàs de salut? Com et trobes?
Així, fantàstic. Home, vell, perquè ja he arribat als 60 anys, vell, perdó, l'expressió, gran, perquè ja arribo als 60 anys, i que des d'una, doncs, bueno, tinc altres qüestions de cos, que no, al llarg dels anys també.
Cosetes que surten,
sí,
no?
Sí, cosetes, però clar, és que ja deia, el meu problema important és que sóc una persona de 1,92 m i sóc molt gran de cos, tinc els ossos molt grans, i evidentment tot això també un ho comença a pagar amb l'edat. És inherent al creixement de l'edat amb el creixement també de les malalties.
Pep Ribas, moltes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista, no per parlar de castells, que és el que fem sempre, sinó per parlar en primera persona d'obesitat. T'ho agraïm molt.
A vosaltres, gràcies per contar-hi.
Una abraçada.
Una abraçada.
Ara volem parlar d'obesitat des del punt de vista psicològic. I ho farem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per parlar-ne, com bé comentaves, ens acompanya la Luz Ramírez, ella és psicòloga. Molt bon dia, Luz, com estàs?
Hola, molt bon dia. Encantada de compartir amb vosaltres, com sempre.
Doncs sí. Escolta, Dia Mundial de l'Obesitat, que va ser la setmana passada, i sovint es diu que és una qüestió de menjaments i de tenir força de voluntat. Des de la psicologia, això és realment tan simple com sembla?
Doncs no, Lourdes, no. Quan parlem d'obesitat, acostumem a parlar del plat, no? Del que mengem, que no mengem, però poques vegades parlem realment del que passa al cap de les persones, no? La narrativa social, tothom, no? Sempre diu que l'obesitat és manca de disciplina. I des de la psicologia sabem que aquesta explicació és molt simple, doncs perquè no és així. El comportament alimentari, tu saps que està influït per molts factors, no? Uh-huh. Llavors, ens afecta l'estrès, sobretot si el tenim crònic, i molts els tenim així, L'ansietat, allò de menjo, i a vegades veiem que mengem d'una manera irracional, no? Per ansietat. Uh-huh. Llavors, ens sento malament, ens sento bé, tenim una regulació emocional que està també connectada amb el menjar, als aprenentatges familiars i culturals, no? A vegades, quan venim d'una casa que és costum de menjar això, també ens afecta, està influït per això el comportament. La manca de son, dormir poc, també ens fa que ens alimentem totalment pitjor. I després tenim allò dels mecanismes cerebrals de recompensa. Saps què és això?
Em sona una mica.
Sí. Sí, saps que moltes vegades em trobo així, vinga, vaig a menjar-me aquesta xocolata que em puja l'ànim i me sento millor, no? Uh-huh. Doncs és un mecanisme cerebral que fa una recompensa i uh-huh. ens enganxa amb els menjars. Llavors, amb tot això, avui sabem que l'obesitat no és només una qüestió de voluntat individual. Haig d'introduir i haig de dir-te que, en teoria, totes les dietes equilibrades funcionen, totes. Uh-huh. El que passa que la motivació és el que ens mou gestant el nostre estat d'ànim. És a dir, saps que comencem bé, uh-huh. molt bé, he començat aquesta dieta, m'ha funcionat molt bé, tal, i mica a mica anem perdent aquesta energia i acabem abandonant la dieta.
Sí.
Sí, i funciona així.
Tal qual. I a més, Luz, parlem molt del que mengem, però potser parlem poc del que sentim quan mengem, no? És a dir, quin paper té la psicologia en aquest tema?
Doncs bé, has donat un bon punt clau, no? Perquè moltes vegades no mengem només per gana física. Ja hem dit abans que hi havia mecanismes que van vincular. Doncs el menjar també pot funcionar com una forma de regular emocions. Estrès, cansament, frustracions, no? I des d'aquí, des de la psicologia, treballem precisament aquesta relació, no?, al menjar, i sobretot s'han de fer aquests canvis perquè sigui després realment sostenibles.
És a dir, que es mantinguin en el temps i no sigui ara faig la dieta, m'aprimo i després torno a repetir patrons del que feia, no?
Exactament, és així.
I després també hi ha un component social important, no? Molt es parla, aquestes paraules tipus gordofòbia, que hem sentit molt a les xarxes socials, el judici o la pressió social sobre el pes ajuda o empitjora el tema?
Doncs mira, sí, moltes vegades hem sentit allò, missatges, no?, de culpabilització. Si volguessis podries aprimar-te. És que et falta una miqueta de disciplina. T'has deixat una mica, no? I tots aquests missatges que van escoltant la persona van generant vergonya. Baixa autoestima, lògicament, d'estar matxacant tota l'estona, no pots. I tu saps que hi ha algú dins que fas el màxim, però que arriba un moment que no funciona allò. I què fas? Tenim més ansietat i, sobretot, l'evitació social. Evites aquells cercles i realment pots caure en una depressió o aquesta ansietat augmentar. I això què fa? Que necessitem uns mecanismes de que ens pugi aquest ànim amunt, anem als productes que tenen sucre i comencem una roda i no sortim d'aquesta. Uh-huh. Llavors, tot això empitjora la relació amb el menjar. Llavors, aquesta culpabilització que té la persona no ajuda a resoldre aquesta obesitat i sovint el que fa és empitjorar la relació que té amb el menjar.
Per això moltes vegades, o cada vegada, es parla més d'un abordatge multidisciplinar?
Correcte. Paraula clau, multidisciplinari, correcte. L'obesitat és un fenomen biològic, psicològic i social. Llavors, necessitem abordar-la en aquests tres àmbits. Com ho fem? Doncs hem d'intervenir de diferents professionals. Tenim amb la medicina, no?, que es mirarà el metabolisme, la salut cardiovascular, ens faran anàlisis a veure si estem bé, si al igual pot ser que tenim alguna hormona que no estigui funcionant bé. Necessitem un nutricionista o una infermera que ens posi doncs, una dieta adaptada. Després, activitat física, també és necessari de fer alguna cosa d'exercici, però no tot és exercici. Uh-huh. I també la vessant psicològica. És a dir, aquí és on entrem els psicòlegs. I treballem especialment en què? Primer, la relació amb el menjar. Uh-huh. Aquí trobem, primer, creences que pot tindre la persona. Patrons de comportament, que ja poden ser heredats o adquirits. I tota aquesta relació emocional amb el menjar és necessària per poder abordar-la. I que la persona entengui per què moltes vegades té doncs, més menjars, doncs, tenen més apego, no? Uh-huh. Amb certs menjars. També una altra banda que s'ha de regular, la regulació de l'estrès, de mirar com controlar-ho i si cal algun suplement per ajudar a controlar aquesta ansietat. Uh-huh. I aquest estrès que em fa menjar més. En tot això, fem una construcció d'hàbits sostenibles que s'adaptin al meu dia a dia. Moltes vegades tenim una dieta que dista molt del que mengem cada dia. Uh-huh. Llavors hem de buscar una dieta que sigui el més similar al que mengem. Que possiblement no tindrem que dir dieta, sinó tenim que dir una nova manera d'alimentar, una nova manera de relacionar amb el menjar, perquè ha de persistir d'aquí en endavant. Uh-huh. I llavors la psicologia també treballa especialment en la motivació i l'autopercepció corporal. Uh-huh. És a dir, com ens veiem, perquè una cosa és com estem i una altra cosa és com ens veiem. Possiblement moltes vegades ens veiem pitjor del que estem.
Hi ha una distorsió, no?
Exacte. Llavors, l'obesitat, per tancar aquest tema, no és només un tema de calories, és un fenomen totalment complex que necessita una mirada multidisciplinària.
Si haguéssim de canviar una cosa en la manera com la societat parla de l'obesitat, quina seria?
Mira, si volem abordar realment l'obesitat, hem de deixar de simplificar-la. Val? No és una qüestió de voluntat individual, ni com hem dit, ni només de dieta. És un fenomen molt complex i llavors tenim aquests factors biològics, psicològics, socials, tal com hem comentat abans, i per això les respostes més efectives són les que integren aquesta mirada multidisciplinar.
Uh-huh. I ja per finalitzar, Luz, també sentim molt a parlar i hem vist als mitjans de comunicació aquests nous medicaments per tractar l'obesitat com els que actuen sobre la GLP-1. Això m'ho has xivat tu, eh? Això canvia la manera de com entenem el paper de la voluntat de la persona.
Sí, sí, totalment, sí. En certa manera, aquests medicaments que són l'Ozempic, Wegovy, Mounjaro, no?, que els sentim tant a les xarxes, no?, amb els seus defensors i detractors, doncs realment estan actuant sobre mecanismes biològics que regulen la gana i la sensació de sacietat, no? Però actuen hormonalment. I això ens recorda una cosa molt important, que la gana no depèn només de la voluntat. És a dir, veus? El que... És a dir, l'èxit d'aquests productes és perquè, com la gana està vinculada i regulada pel cervell i hormones, han donat amb aquesta tecla, no? Els missatges en xarxes socials i diaris, no?, moltes vegades surt, per exemple, jo he vist, bueno, estic suscita un diari, i moltes vegades fan, doncs, escrits sobre aquests productes, no? I després hi ha els haters, no?, que contesten, ah, s'ha de menjar menys i s'ha de gastar més, no? I sí, però no. És amb matisos, no? Perquè durant molts anys s'ha explicat que l'obesitat com si fos només una qüestió de disciplina personal. Però els avenços científics mostren que hi ha intervencions amb factors biològics molt potents, que és això, no? Llavors, aquests medicaments actuen amb aquests factors biològics. Llavors, Això hi ha un abans i un després en l'abordatge de l'obesitat. És a dir, no treuen la gana actuant en el sistema nerviós, com hi havia molts medicaments que actuen sobre ara, sinó que van més enllà, actuen hormonalment en tot el que és el circuit que regula la nostra relació amb el menjar. Llavors, amb tot això vull dir que la voluntat no és que no tingui cap paper i que el medicament em donarà aquesta voluntat que jo no tinc, no? Perquè la voluntat la necessitarem per entendre primer l'obesitat d'una manera més complexa i sobretot per canvi d'hàbitats. És a dir, aquests medicaments ajuden molt, però el que sí que ens obliga és a treballar tots els hàbits, la relació amb el menjar. I sobretot, tot això forma part d'una estratègia molt àmplia.
Doncs, Luz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa. Moltes gràcies per tots els apunts que ens han indicat i res, ens retrobem, espero que ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a la vostra disposició.
Una abraçada.
Igualment.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.